Donem la nota. Espai patrocinat per l'Orquestra Simfònica del Vallès.
Lluís Cabal, bon dia.
Bon dia a tothom.
Ara sí, perdona, que no tenies el micro obert. Bon dia.
Bon dia a tothom.
Ara sí, perfecte.
Ara sí, bé.
Escolta'm, tornem al Cant Coral, eh?
Sí, continuem amb... Havíem fet ja dos espais dedicats al Cant Coral a Catalunya i avui volia continuar una mica on ho vam deixar l'altre dia, eh? Recordem molt ràpidament que, com dèiem, que la història del Cant Coral a Catalunya és una cosa relativament nova, eh? Vull dir, són 150 anys, no és una cosa d'allò de segles enrere. I l'altre dia ens vam quedar una mica ens vam quedar en un moment que ara repassem molt ràpidament. Havíem tingut que ens enclavem tot el moviment i tot això que ja vam parlar llarg i ample, no incidirem més perquè ja n'està parlat d'això. I el 1888 hi va haver l'Exposició Internacional de Barcelona, l'Exposició Universal a Barcelona. Aquí va haver un concurs de cors i aquí els cors catalans, recorda que van fer un fracàs estrepitós. Van fer llufa.
Sí, el que es coneix comunament. No?
I aquí, a partir d'aquí, que en aquell concert, en aquest concurs, en el públic, hi havia dos nois molt joves, Lluís Millet i Amadeu Vives, i que, veient això, es van plantejar que aquí s'havia de fer alguna cosa. I ho van fer, eh? 3 anys més tard, van fundar l'Orfeo Català, el 1891. Amb la intenció de crear un cor, que, a més, on els cantaires estiguessin formats, tingués un pujar al nivell, aquell nivell tan baix el que s'havia arribat per deixadesa, no?
Sí, realment els hi va xocar.
Els va tocar molt.
L'orgull, no? L'orgull català, no? De, ostres, sí, allà sí. I fem el ridícul. Quina...
I a partir d'aquí, la iniciativa va ser un èxit, perquè només 6 anys més tard de la Fundació, el 1897, aquest Orfeó nou va guanyar el concurs de Niça. Va ser un esdeveniment molt, molt celebrat, perquè a més de guanyar per sobre de cors de tota Europa, sobretot van guanyar el cor del Círculo Obrero de Madrid.
Això de guanyar
alguna cosa amb algú de Madrid, ja. Aquella època ja agradava, no? Llavors, a partir d'aquí, moltes entitats van voler seguir aquest model d'Orfeó, de cor on els cantaires es formaven, i en molt poc temps es van crear fins a 145 noves entitats corals a Catalunya.
Sí, és
molt, eh?
Sí, sí, sí.
Però bé, es van crear aquestes entitats. La ideologia d'aquests cors havia canviat una mica respecte als cors de claver. Recordem, els cors de claver eren en un moment, en un context de la Revolució Industrial, eren cors obrers amb un fort component reivindicatiu, no? Aquí els cors, el cors formats a partir d'aquest moment, bé, són cors, no podríem dir de classe alta, però sí que ja són de classe mitja, eh? No és classe obrera, sinó és classe mitja, i amb una ideologia potser una miqueta més conservadora, però bé, sempre mirant de fomentar aquest cant coral. I
en qualsevol cas, tot i que canviés des de aquest unisen obrer, diguem-ne, el cant coral ha sigut sempre popular.
Sí, evidentment. I era una activitat molt popular. El que passa és que aquí sí que les classes obreres ho trobaven potser una mica massa elitista, i les classes burgeses ho trobaven potser una mica massa popular.
És la primera classe mitjana, no?
Va ser la primera classe mitjana. És el moment del naixement també de la classe mitjana com la coneixem ara nosaltres, no? Mm-hmm. Bé, aquest, com dèiem, 145 noves entitats en molt poc temps, i és un temps de temps convulsos, eh? Feia molt poc hi havia hagut la bomba al Liceu, l'any 93, és temps de reivindicacions socials, anarquistes, la guerra de Melilla, la guerra de Cuba, a les Filipines, molta
agitació. Moltes desgràcies,
però alhora és una època de gran creativitat artística, eh? És curiós que en aquests moments doncs, es dona tota l'hora, eh? Convulsió social...
Lligat,
però,
no? Mana? També se l'han lligat, la convulsió social...
Sí,
i el...
sí, això sempre crea inquietuds i evidentment, l'art no és mai aliè a la realitat social, no? Amb la qual té la seva lògica, no? aquesta creativitat. Per situar-nos una mica, estem parlant també, fora de la música, doncs estem parlant de l'època de Guimarà, Maragall, Verdaguer, Adrià Gual, Víctor Català, Santiago Rossinyol...
Quin munt de carrers, m'estàs
sí. parlant. Has devingut carrers, els Quatre Gats, tot el que passaven els Quatre Gats, amb cases, Utrillo, Nonell, amb la pintura, etc, el Clarà, l'escultura, i Gaudí, i Domènech i Montaner... doncs en l'arquitectura.
Estem parlant del modernisme, no?
Del modernisme, sí senyor. Aquí, a partir de... En aquest moment, doncs, és quan també s'havien establert políticament les bases del catalanisme, d'un catalanisme marcat per les bases de Manresa de 1892, que eren el full de ruta del catalanisme polític, que liderava la Lliga Regionalista... vull dir, temps interessants també, passaven moltes coses. Bé, com dèiem, doncs, en aquesta època, ja en 1897, l'Orfeo Català ja guanya aquest concurs, i l'any 1900, això ho vam dir l'altre dia, ja estan capacitats per... Es fa la primera audició de la novena de Beethoven, feta per un cor local.
Van parlar, sí.
Fins aleshores això era inimaginable. Mm. Aquest concert es va fer al Liceu, i coincideix amb aquesta època amb l'estrena d'una obra del mestre Nicolau, que és La mort de l'escolà, que és la que estàvem escoltant ara, la que estem escoltant de fons. Bé, com dèiem, doncs, mentre a Catalunya les estrenes d'òpera que es feien a tota Europa arribaven aquí i es podien representar al Liceu, doncs, com dèiem, no? l'altre repertori coral simfònic, doncs quedava una mica relegat. I a partir d'aquesta creació de l'Orfeo i d'aquestes altres entitats corals que es van crear al voltant d'aquesta iniciativa, doncs, això es va poder començar a plantejar i afrontar...
Un creixement, doncs, en el repertori, no? Més enllà de que purament popular, doncs arribar a llocs més llunyans, no? Una cosa més complicada.
Sí, afrontava un altre repertori que el públic sobretot pogués escoltar en directe. Recordem-ho, clar, ara sona estrany, però clar, és que no hi havia gravacions, no? Per tant, l'única música que es podia escoltar era en directe, doncs que el públic pogués escoltar un altre tipus de repertori, perquè en aquell moment tot el que s'escoltava on hi havia cor es limitava al món de l'òpera, amb la influència del món italià i després wagneriana. El mestre Nicolau era un home format a l'estranger, format a París, i d'alguna manera va portar a l'Orfeó i al món musical català una mica aires més internacionals i més nous, no? També vam dir, si recordes, que per aquesta estrena de la novena havia hagut un merder a l'Orfeó amb una denúncia per malversació.
El millet
bo, li van posar una denúncia per frau fiscal, quan en realitat no, per unes classes... que en realitat les classes eren gratuïtes. Per tant,
és difícil defraudar impostos quan no cobres res, sí, clar.
No intervenien diners aquí, però bueno, amb la qual al final es va desencallar aquest embargament que hi havia. I res, a partir d'aquesta novena, doncs també l'Orfeo es va poder interpretar el Rèquiem de Berlioz, la missa en si menor de Bach, el Rèquiem de Mozart, que tant es toca i tant és una obra tan coneguda ara, fins aleshores no s'havia pogut sentir per una entitat local, no? Les estacions de Haydn, les passions de Bach i la missa solemnis de Beethoven, que va coincidir amb l'any 1927, que era el centenari de la mort de Beethoven, precisament. Al costat d'aquest repertori tan internacional, doncs també molts compositors, entre ells el mestre Nicolau, composaven obres per aquests nou cors. Mira, ens sentirem una. Recordes que vam fer fa uns quants programes, ja, em sembla que va ser la temporada passada, un programa dedicat a les variacions.
Sí.
Que parlàvem de la riquesa, de com a partir d'un tema conegut un bon compositor doncs, pot elaborar una obra amb aquell tema, però variant-lo. Doncs mira, sentirem una ara, que és una obra molt interessant, que es diu L'Onoi de la Mare. És fàcil d'endevinar quin és el tema original. Però sentirem la versió d'Antoni Nicolau, que ja veuràs que a partir de la melodia coneguda doncs ja veuràs com bueno, s'escoltaran tots els oients, com la desenvolupa i com aquesta obra va agafant una altra entitat. La versió és del Cor Jove de l'Orfeó Català i dirigeix el meu estimat i admirat mestre Esteve Nebona. Bé, veus com a partir d'aquest tema conegut, no? Li va donant, l'obra agafa un altre,
li dona un altre
sense deixar de ser-hi present el tema original, eh? Però, bueno, aquí està la gràcia de saber-ne, eh? És una mica com ser capaç de fer una versió diferent d'un quadre conegut, per exemple, no? Això els expressionistes n'eren uns grans mestres, no? Doncs aquesta seria la correlació en la música, eh? Com dèiem, Antoni Nicolau doncs es va dedicar sobretot a... Ell havia escrit música sinfònica també, però es va dedicar sobretot a escriure música per ser interpretada per l'Orfeó. Bé, d'alguna manera, aquesta novena del Liceu de l'any 1900, doncs va ser una mica el tret de sortida que va donar peu a que l'Orfeó es comencés a plantejar una cosa bueno, important i de la qual encara ara en gaudim, no? Que és que, clar, l'Orfeó no tenia una seu pròpia.
Clar.
Anaven assajant a diferents llocs. Llavors va ser quan, clar, van dir, doncs, home, una entitat que havia nascut feia molt poc, eh? Vull dir, hem dit el 1893, i estem parlant, ara ja estem en 1904, es van començar, o sigui, feia 11 anys.
Res, a la primera dècada, no? El 10è aniversari.
Clar, havia passat de 37 socis inicials a 2.200.
Déu-n'hi-do.
I realment era una entitat molt coneguda i, a més, amb una presència social i cultural important i fins i tot política, no? I a partir d'aquí l'Orfeó es va plantejar, doncs, de construir una seu pròpia. Això es va fer a partir d'unes aportacions de molta gent, que anaven de 100 a 500 pessetes.
Això es feia molt abans, perquè és clar, com que les quantitats...
Bueno, era el crowdfunding, jo diria.
Però com que les quantitats eren molt més petites, eren molt més abastables...
Bueno, relativament,
sí,
eh?
Sí, sí, però que igualment...
Ara semblen abastables, però en aquell moment...
Que igualment, amb aquestes coses, a vegades, amb petites coses, podies acabar arribar d'imaginar-te algun dia arribar a fer-ho. Ara mateix, dels diners que ens podem gastar en crowdfunding per fer un Palau de la Música nou, no hi hauria manera humana de fer-ho.
No hi hauria manera humana, però pensa que a l'època 500 pessetes era una fortuna.
Sí, sí,
eh?
tant.
Era una animalada, eh? Eren molts diners. Bé, a partir d'aquestes aportacions... doncs es va cobrir el pressupost total, que el pressupost total per construir el Palau de la Música van ser 600.000 pessetes.
Oh! Mira, això s'enduia Félix Millet en una tarda.
Bueno, i ara amb aquests 3.600 euros, que seria el corresponent ara, aquests 3.600 euros, potser amb una mica de sort podries llogar la sala d'assaig.
Però de poder construir-te un Palau de la Música per 3.600 euros.
Sí, sí, esclar, no va ser el que va costar. De fet, si no m'equivoco, va haver una petita desviació, al final em sembla que va acabar costant 750.000 pessetes. Però amb això es va construir el Palau.
Les desviacions és una cosa que...
Sí,
ja passen.
És un clàssic.
Ja passen.
Però també s'ha de dir, és sorprenent, que la primera pedra es va col·locar el dia de Sant Jordi de 1905, i el Palau de la Música es va estrenar al febrer del 1908.
La construïm molt
ràpid.
No feia
encara 3 anys, gairebé faltava 2 mesos per, per, per tres, o sigui, menys de 3 anys.
Per ser una obra
es
tan...
va construir el Palau de la Música sencer. Mm. És
per ser una obra tan espectacular, no?
Home, no. Sí. Home, en el seu moment va causar opinions de tot tipus,
contraposades.
Eh? Sí.
No agradava.
Bueno, va haver-hi gent que li va agradar molt i va haver-hi gent que no li va agradar gens. I en el concert inaugural que va ser el 9 de febrer del 1908 va sonar això.
De fet, es podria haver cantat Aleluia quan he aconseguit llançar la cançó, finalment.
Ho has fet molt bé, Marc, no pateixis.
Veus,
aquest també seria un exemple d'obra que fins aleshores no podia ser interpretada en directe, l'Aleluia del Masies de Händel. Aquesta gravació que he posat ara, deixem que ho digui, és una gravació en directe gravada a l'Abadia de Montserrat i canta l'Orfeó Català i l'Escolania de Montserrat.
Déu-n'hi-do, és el mix del catalanisme, això.
És el mix del catalanisme. Més catalanisme no hi pot haver. Bé, aquest Palau de la Música, que està coronat per un bust de Claver en un costat i amb les flors de maig, la famosa cançó de les flors de maig, i a l'altra banda tenim a Beethoven i l'alegoria a les valquíries wagnerianes, no? Es va inaugurar, com dèiem, el 9 de febrer del 1908, es van interpretar obres de Claver, es va interpretar obres de Nicolau, es va interpretar aquest Aleluia del Masies... Es va interpretar, va ser un concert amb molta música coral, evidentment, i Maragall la va batejar com la Casa dels Cants, i això va esdevenir l'epicentre de la vida musical catalana. Amb això comença l'època d'Hora de l'Orfeó Català, i aquí es van començar a fer iniciatives. Una d'elles va ser les Festes de la Música Catalana, que eren com una versió musical dels Jocs Florals Literaris de l'època, no? Doncs aquests concursos i premis doncs, van estimular també la composició coral entre els compositors del moment, no? I també es van fer grans estrenes i concerts a fora, va haver-hi un memorable concert a Madrid el 1912, a París i a Londres el 1914, concerts que donaven un prestigi musical a l'entitat i d'alguna manera li donaven un aval internacional de qualitat artística, no? I fins i tot van ser alabats i esmentats per compositors del moment de la talla de Debussy, Ravel, Fauré o Strauss. No?
Déu-n'hi-do, home, això és un...
Sí, va arribar a les orelles d'aquests compositors doncs el prestigi d'aquest Orfeó. I en aquest concert no podia faltar el cant dels cants, que és aquest... A partir d'aquí hi ha...
Això ja, escolta'm, hi ha l'Orfeó Català i l'Escolania de Montserrat cantant el cant de la Senyera i jo crec
aquí és l'Orfeó Català, és en el concert de Sant Esteve del 2018, el concert de Sant Esteve passat, en directe també en el Palau de la Música. Aquí també val a dir que en aquesta època doncs, també van agafar un notable dinamisme i van també repercussió internacional l'Orfeó Gracienc, l'Orfeó de Sants o l'Eco de Catalunya. Eren entitats nascudes, com dèiem, eren d'aquestes 145 que es van crear a l'època i que també doncs, seguint aquest exemple.
Serien una mica l'Europa, el Lleida i el Nàstic del Barça, no?
Sí, del moment.
Més petites.
Doncs llavors, a partir d'aquí, també, llavors, què havia passat amb l'Estragós, la Societat Coral Euterpe, la de Morera? Doncs l'havia agafat Rodoreda, però després el va agafar Enric Morera. Enric Morera era ja un músic més jove i representava la renovació musical del modernisme català, no? I i estava una mica allunyat d'aquest conservadorisme original de Millet i de l'Orfeo Català, no? Enric Morera és un home que tenia fama de ser molt breu, o sigui, de fet, durava molt poc en els càrrecs, perquè, no perquè no es barallés o no fos capaç, no, sinó perquè era un home molt inquiet i feia moltes coses. I ell va crear, va fer una intentona de crear el que li va dir el Teatre Líric Català, eh? D'alguna manera...
Teatre Líric Català.
Sí, ell volia crear l'òpera catalana, eh? Aquest Teatre Líric... Bueno, Teatre Líric Català no només òpera, sinó sarsuela. I, de fet, ell té una obra molt coneguda de la qual els oients habitualment només coneixen aquest fragment.
Se m'està suflamant el cor català.
Això és la Santa Espina. Eh?
Sí.
Però la Santa Espina, que és una sardana, no és una sardana aïllada. La Santa Espina és una sardana que està dintre de la sarsuela, la Santa Espina. Bueno, és una sarsuela, un conte, és una fàbula lírico-musical que va composar Morera i és de l'any 1906, amb text d'Àngel Guimarà.
Home...
La Santa Espina va ser un boom en el moment, eh? O sigui, va ser una obra que va estar en cartell molts mesos, i es feien, en aquella època em sembla que es feien, ara no recordo si eren 9 o 10 funcions setmanals.
Home, perquè pensava que n'has dit diàries.
Els diumenges se'n feien 3, matí, migdia i tarda, saps? I no es descansava els dilluns com ara, se feien moltes funcions. I la Santa Espina és una d'aquestes obres que n'hi ha més, eh? Tenim Don Joan de Serrallonga, que és de l'any 1922, tenim La Fada del 1897, això sí que és una òpera, jo l'he tocada, La Fada, i el Don Joan de Serrallonga també. Tenim Empòrium del 1906, Brunisselda de 1906 també, Titaina de 1912, i tenim una molt especial que es diu Tassarva, estem parlant d'obres de Morera, eh? Tassarva del 1916, que aquesta, la revisió última que se li va fer a l'obra, la va fer el malaurat Ernest Lluch.
També es dedicava a això?
Ell era un gran aficionat a la lírica i a tota aquesta època del Teatre Líric Català. I ell, poc abans de morir, bueno, poc abans de ser assassinat, havia publicat una revisió, juntament amb algú altre, ara no recordo qui, però... d'aquesta obra de
Morera. Farà 20 anys de la mort de Morera, Lluch,
sí,
no? L'any que ve?
L'any que ve farà 20 anys. El 21 de novembre de l'any que ve farà 20 anys. I em sembla que de La Fada em sembla que ell també havia publicat una revisió d'això.
Ens haurem d'anar acomiadant, eh?
Ja
se'ns ha tirat el temps a sobre.
Bueno, doncs... Com sempre, aquest tema...
Ens allargarà.
Bueno, és un tema que dona molt de sí i que el podem anar... Bueno, el anirem desenvolupant en futura espais.
Amb què ens acomiadem, Lluís?
Doncs mira, posa'ns el següent, el número 6, que és la Sardana de les Monges de Morera. I amb això ens
acompanyem. Fins la setmana que ve. Abans de Nadal serà l'última, abans de Nadal.
Serà l'última, abans de Nadal. No parlem d'això, parlem d'un altre tema, més nadalenc, però i això en continuarem l'any que ve.
Que vagi molt bé. Moltes gràcies. Vinga, Lluís.
A vosaltres.